Una abraçada forta, que us ho passeu molt bé.
I jo també, moltes gràcies per això, per escoltar-nos.
Vinga, va, a la Sila, que
vagi molt bé. Gràcies.
Catalunya Ràdio, les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Maria Costa. A aquesta hora ja ha prevista la reunió del Papa Lleó XIV amb algunes víctimes d'abusos sexuals de l'Església. És una trobada fora de l'agenda oficial. Madrid, Àngels Lafuente, bona tarda.
Hola, bona tarda. Es tracta d'una reunió privada, porta tancada, fora de l'agenda oficial del viatge del Papa, i prova d'això és que el vehicle amb les víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església ha evitat la porta principal de l'anunciatura, i tot fa pensar que han entrat per una porta lateral lluny de les càmeres i del focus informatiu, i també del mig centenar de persones que s'han acostat a l'anunciatura. I aquest matí, Lleó XIV, evitant pronunciar les paraules abusos sexuals o víctimes, ha demanat a la plana major de l'Església espanyola prevenció i canvis per acabar, diu, amb aquesta plaga.
Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
En tot cas, apuntar que la trobada d'aquesta tarda no acaba d'agradar a tothom. Algunes associacions han denunciat que s'ha exclòs les veus més crítiques. Àngels Lafuente, Catalunya Ràdio, Madrid.
Notícies amb Cèlia Forment.
A aquesta hora, els treballadors del centre de recanvis que Nissan té al Prat de Llobregat comencen una concentració indefinida a les portes de la planta. Són els més afectats per l'expedient de regulació d'ocupació que ha presentat l'automobilística japonesa. Nissan vol acomiadar 211 treballadors entre aquest centre i la resta que manté al Prat i a la Zona Franca. Demà s'acaba el període de consultes i, de moment, no hi ha hagut acostament entre les dues parts, segons assegura Juan Carlos Yepes, de la UGT.
No hem arribat a un acord de com s'inicia el moviment de negociar. L'empresa segueix amb el tema de voler parlar de quantitats d'indemnització i de càrregues de sortides, i nosaltres primer, abans de començar a parlar d'això, no ens neguem, però primer tenim que parlar de la disminució de l'ERE o de la recol·locació de la plantilla que queda.
Un incendi afecta la circulació de trens d'alta velocitat entre Barcelona Sants i el Camp de Tarragona. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
Hola, bona tarda. Sí, un foc de canyes a Cornellà de Llobregat, al costat de les vies d'alta velocitat, ha afectat més d'una hora la circulació de trens AVE i de les altres companyies operadores Iryo i Uigo. Ara informa DIF que s'ha restablert la circulació de trens després que dues dotacions de bombers han pogut extingir el foc. Dos trens AVE han estat aturats a Camp de Tarragona i diversos convois més a Barcelona Sants. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
L'advocat Jaume Alonso Cuevillas aconsegueix també els avals per poder presentar-se a les primàries de Junts per Barcelona. L'exdiputat juntaire és el tercer dels aspirants que ha reunit les firmes necessàries per ser un dels candidats a la votació interna per liderar el partit l'any que ve a la capital catalana. Jordi Martí Galbis i Pilar Calvo ja ho van anunciar ahir. La parlamentària Glòria Freixa, l'última precandidata, té fins dijous per recollir les signatures.
Aquest és l'avançament del disc de comiat de la banda Brenca, Papet i Mariet, a la placeta de les Iaies. És un dels dos temes inèdits que es publicaran en un àlbum recopilatori que sortirà a la venda el juliol, coincidint amb la gira de comiat. Tarragona, Ricard Buigues, bona tarda.
Bona tarda. El cantant de Papet i Mariet, Josep Bordes, diu a Catalunya Ràdio que la cançó reuneix els ingredients que han donat personalitat a la banda.
Recull tota una sèrie d'aprenentatges que hem anat adquirint durant aquests 22 anys de carrera, i al mateix temps és un cant a l'alegria i a compartir la vida i celebrar-la en els col·legues, fent una paella, per exemple.
La gira de comiat, l'última i Mon Anem, va començar l'abril al Perelló, al Baix Ebre. Hauria d'acabar al setembre, però ja han avançat que tenen propostes per allargar-la fins al 2027. Ricard Buigues, Catalunya Ràdio, Tarragona.
Pateres l'últim dia, i si pot ser per la tarda.
A Els esports amb Sònia Olear, bona tarda.
Bona tarda, Maria. El futur del jugador del Barça de bàsquet, Nicola Provítola, a l'equip és incert, com ell mateix ha explicat avui. Demà juguen contra el Tenerife en el primer enfrontament de les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet. A causa d'aquest partit, al Palau Blaugrana, l'equip del Barça d'hoquei patins es veu obligat a jugar el cinquè definitiu partit de les semifinals de la Lliga davant l'Igualada a Blanes. El Barça facilitarà dues entrades als socis. Dijous comença el Mundial de Futbol i aquesta matinada la selecció espanyola juga l'últim amistós abans de debutar dilluns vinent contra Cap Verd a Atlanta. A les 4 s'enfrontarà el Perú en un partit que jugarà a Mèxic. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, està convençut que Lamine Yamal estarà a punt per al debut al Mundial, però veu complicat que jugui de titular. L'Indústria Santa Coloma, per la seva banda, ha presentat aquest migdia el tècnic de la pròxima temporada, Jorge Vargas, que fins ara entrenava l'equip filial. En waterpolo, el Sabadell ha presentat aquest matí els dos entrenadors dels dos equips de cara a la propera temporada, Albert Espanyol com a tècnic de l'equip masculí i Enric Arnella de l'equip femení.
Fins aquí les notícies.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga. Petit diccionari anglosaxó de termes urbans per educar el teu cunyat.
Avui sonen bastant afinats, trobo.
Jo no, jo no estic afinat.
Què passa?
A veure, la meva senyora és molt, molt fan de Nicap.
Està desafinat.
Ah, va ser en el Primavera?
Correcte. I, o sigui, no li
està
vaig
passant factura.
Va ser una sorpresa.
Ah, per tu o per ella?
No, no, per ella. Era el seu regal d'aniversari. Jo no li vaig dir res.
Com cultivar la seva relació.
Vaig aconseguir dues entrades.
Com rega el seu amor, eh?
Està impossible tot. Vam anar, però clar, tocaven a les 3 del matí.
Ui.
De 3 a 2 quarts de 5.
Bona hora, per un concert.
Ara sí, em va, una entrada me la va aconseguir un senyor, gràcies, amic meu, i l'altra me la va aconseguir el cuiner de Pedro Sánchez.
Perdona?
De veritat. El tio que cuinava per Pedro Sánchez és el tio que va aconseguir-me una entrada pel...
Vols dir?
Que em faltava.
El senyor que cuinava aquella nit
aquella
en particular...
Aquella nit per Pedro Sánchez.
Però
el cuiner...
Se l'ha portat a Madrid?
El cuiner... El cuiner barceloní, que té dos restaurants al Born, que va fer el sopar de Pedro Sánchez, és el tio que va sortir donar-me l'entrada que em faltava.
Dos sopar. O sigui, dos restaurants li va donar sopar a
un d'ells.
L'endevinaríem?
No ho sé, però li va donar de sopar en el Primavera Sauna.
Li va portar,
li va portar allà, una safateta per Pedro Sánchez.
No, 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 li va fer allà directament.
Hòstia, li va cuinar allà.
Correcte.
Allà devia ser un estic tartar, devia
no, ser. No. Cuina, cuina.
Tu saps què va menjar?
Cuina. Sé què va menjar.
Ens pots dir un plat?
No puc dir.
Un plat?
No.
Un?
No.
Mig plat?
No.
Només sense la preparació,
no,
la matèria prima?
No, perquè no sé si ell vol això explicar-ho ell en algun moment determinat a algú que no sóc jo i no vull fer-li l'espoiler perquè em mataria.
I de veure?
Vins naturals.
Vins naturals, ben bons.
Estan molt de moda, els vins naturals.
Estan molt de moda i, sabent, intento imaginar qui és i imaginant qui és, et puc dir que Pedro Sánchez
va estar molt
va tastar un dels millors sopars de la seva vida.
Ara, quan acabem la secció,
ho diràs o no? El millor va ser, no vaig pagar per les entrades.
Bé. Això és important.
Primer.
Això és el que importa.
Segon, vaig sopar gratis, perquè no em va donar de sopar ell, però em vaig trobar, quan anava, atenció, quan anava a buscar sopar a casa d'un amic que estava dins del Primavera Sauna, sí, a casa d'un amic, un restaurant d'un amic que estava
a
dins...
A la Paraveta, diguem.
Primera, que és amic del bot de l'Òscar i meu, que és el senyor Pimentel, no? Uh-huh. Em vaig trobar un altre amic de l'Òscar i meu, que es diu Mani, que té un lloc que es diu Tacos, que es diu Tacos Núñez?
Tacos Muñoz.
Muñoz, Tacos Muñoz, el Mani, i, hòstia, em va donar un taco de pollastre, tio.
El pastor, no?
Hòstia, increïble,
boníssim. I amb allò va sopar.
Increïble. No, és que era del tamany del penis de...
Va, comença la secció.
Sí, exacte, vinga, comença ja.
No, bestial, com el meu braç. El taco.
Ah, el taco. Vale.
Boníssim. I ja vaig sopar, ens van collir unes cervesetes, o sigui que al final li vaig dir, mira, carinyo meu, aguantarem, perquè era el concert de 3 del matí a 4 i mitja, dos quarts de 5.
Bé, jo ara faig com els exàmens de selectivitat.
Vinga, va, gira i sense riure.
Però si això és llarguíssim!
No, és aquí... El Toni ha guanyat.
És el Lazarillo de Tormes, avui, això.
Això, quan el Toni s'encarrega, tio, vinga, va. Tenim problemes.
Va. No, és que ho vull fer-ho seguit sense riure.
Va, d'acord.
Pitito Pan de Queso Álvarez de Toledo va ser un dels personatges més extravagants de la Jet Set barcelonina de fa 60 anys. Vestia amb túniques arabesques, s'havia fet un barret amb l'escorça d'un formatge de parmesà que prèviament havia buidat amb un martell hidràulic i, a més, es comentava que sempre portava el penis a l'aire per sobre la roba perquè no li agradava sentir-se oprimit per les convencions socials. Tenia 28 criats a la seva residència senyorial de Barcelona, tot i que només dos eren de veritat, i la resta els havia fet ell amb escuradents, plastilina i saliva de la seva àvia, que guardava en un tàper. A tots aquests criats els anomenava Chatín, per no haver d'esforçar-se a recordar els noms. Pitito Pan de Queso Álvarez de Toledo era un amant dels animals i es va muntar un zoo al jardí de casa amb tota mena de criatures que tornaven bojos als veïns. Tenia dos rinocerons, un elefant, dos velociraptors, un borbó, el cantant de Taburete, no, Pepón Nieto, i un porc senglar de coll sorola que va batejar com... Bueno, tampoco te pongas así, pel seu mal caràcter. El del porc, no el de Pitito Pan de Queso Álvarez de Toledo. Resulta que Pitito... No s'acaba això, eh? Resulta que Pitito era un fanàtic dels micos i en tenia un fotimer corrent i xisclant al jardí. Un dels simis es deia King Kong. Però Pitito tenia dos micos que estimava com si fossin els seus fills. Dos micos repugnants que es deien Eloj Carnen i Toñín no tiene fin. Quan Pitito va morir, tots els animals que tenia el zoo de casa es van escapar i es van escampar per Barcelona. Oh. Es rumoreja que Òscar i Toñín es van amagar a Sant Carles de la Ràpita, on van fundar una comuna per insectes sense llar i van canviar la seva identitat per ser identificats. Fins ara, no se'ls ha pogut identificar. Òscar Broc, Toni García Ramon, bona tarda.
Bona tarda.
Ai, meu, però si ja s'ha acabat la secció.
Sembla una novel·la de García Márquez, no? Passen moltes coses.
És un llibre de contes.
I és un llibre de contes. Podríem publicar-lo?
Pitito Pan de Queso Álvarez de Toledo m'agrada molt com a nom de personatge de Jet Set.
Escolta, pitjors coses he vist que s'han publicat a Sant Jordi, eh?
Sí.
És a dir, que un recull d'aquestes...
I que han guanyat premis.
En vendríem algun. Bé, avui tenim dues paraules més en el nostre diccionari pels nostres cunyats. Per on comencem avui?
Avui comencem, Francesc... Millor dit, avui ens introduïm en aquest tèrbol món de les relacions, de l'amor i la toxicitat.
Ai.
Avui tenim una paraula important. Love bombing.
Això és IA o és veritat?
No, és real, és real. És una cançó real.
Love-bombing.
Love-bombing, una paraula que s'està posant molt, molt de moda i que surt de la unió entre love, amor, i bombing, bombardejar. Per tant, és fàcil endevinar de què va això. És un bombardeig d'amor. És el que notem cada cop, Francesc, el Toni i jo, quan entrem en aquest estudi. Un bombardeig d'amor, un love-bombing per part teva constant. Tones i tones d'amor, bombes atòmiques d'amor.
Què és
fer love-bombing, aleshores? En un context amorós d'una relació entre dues persones, love-bombing és una conducta en què un dels membres de la parella, al començament de la relació, molt important, i en un període molt curt i molt intens de temps, bombardeja aquesta parella amb elogis, missatges d'amor, regals, declaracions d'amor, etc, etc.
Una mica el que ens va passar amb tu.
Sí.
Que vam començar molt bé.
No, que al principi tu ens feies, sou els millors, mai havia tingut uns col·laboradors tan increïbles com vosaltres, us pujaré el sou.
I últimament, eh?
I últimament, a partir del segon programa, si veníem bé i si no, també.
Ja saps del que parlo, eh? De missatges estil, ets l'amor de la meva vida quan portes 3 dies, la meva vida ets tu, vull estar 24 hores del dia amb tu, no et deixaré mai, vull tenir 5 fills amb tu, ja sé que portem una setmana junts, però estic mirant un pis. Aquesta mena de missatges...
Intensitat màxima.
Intensitat màxima.
Estic mirant un pis des de fora.
Sí, perquè si hem d'entrar...
L'estic fotografiant.
Estic assegut a un banc a Rambla Catalunya mirant un pis des de fora.
Escolta, en el love bombing, tu a priori pots tenir la sensació que això és una demostració desbordant d'amor d'una persona, però en realitat hi ha una cara molt fosca aquí, perquè això, el love bombing, es refereix a una estratègia que busca que la persona que rep aquestes atencions generi un vincle de dependència extrem amb tu. És a dir, tu t'acabes convertint en el seu món. I com es fa això? Doncs implica treure aquesta persona del seu món, apartar-la dels seus amics, apartar-la de les coses que fa de manera autònoma i que tot el que faci a la vida ho faci sempre amb tu. I si no és amb tu, no té cap sentit.
Clar, que tu diguis,
primer t'atrafo amb aquestes paraules i després...
Que tu diguis, mira, que t'avui amb uns amics i tal... I tu...
Com?
Llavors l'altra persona em digui, no, home, no, avui, joder, avui t'havia parat un suar sorpresa.
Sí, sí, amb el que jo t'estimo, no?
Sí, 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 unes torrades, amb foie. D'aquest de la Piara, saps què vull dir?
I hi ha més. El perfil del Love Bomber, o la Love Bomber, perquè això, pot, això va per les dues bandes, sí. És un perfil realment molt
és
fosc. Molt fosc, perquè aquesta persona no només et genera una dependència i t'aïlla de la gent, sinó que després fa una jugada que és molt lletja, i és aixecar el peu de l'accelerador. I de sobte...
Desapareix.
Deixa de fer-te cas. No desapareixer,
yeah.
Sinó aquelles mostres d'amor que t'enviava cada 10 minuts no arriben cada dos dies.
I després cada 5.
Allò de... Vull fer-ho tot amb tu...
Allò que havíem explicat de reforç intermitent, eh?
Sí, bread crumbing. Estan relacionats,
seria,
eh?
No, seria el pas posterior. El love, o sigui, el bread crumbing seria el pas posterior al love bombing.
És a dir, un cop t'he donat molt...
Un cop et té el love bombing...
Et deixo de donar.
Però et deixo de donar quan tu, que és l'altra part, ja té una dependència emocional d'aquesta persona màxima i fas el que sigui...
Per aconseguir
aquesta atenció. Estem parlant...
Que és el que estem fent nosaltres aquí, avui.
Estem parlant de... Sí, exacte. Estem parlant
per intentar que Francesc Santori que fa carinyo.
I no aconseguirem.
Aquestes entradetes de tres fulles.
Ja ens queden pocs programes i no aconseguirem, això.
Ja, poc que queda.
La veritat és que... hi ha molts que, a més, fan una altra jugada que és encara pitjor. No aquest, o sigui, et deixen de fer cas després d'haver-te dit que ets l'amor de la seva vida, però et deixen de fer cas perquè li estan fent love bombing a una altra persona.
O sigui, que van encadenant love bombejats.
Hi ha cadenes de love bombing i quan tu fan un love bombing, pregunta't, ostres, potser hi ha una altra persona a l'altra banda, un altre noi o noia,
que està
agafant el bread crumbing, que són aquestes molles que li va deixant aquesta persona que abans l'estimava tant. És manipulador,
no
és
feu,
tòxic...
No feu love bombing.
No ho feu, sisplau, no ho feu.
No feu love bombing.
Escolta, ràpidament, on es troben les arrels d'aquest concepte love bombing? Perquè no ens ho hem inventat. Això es remunta als anys 70 i es remunta als Estats Units, una època en què les sectes i els cultes estaven molt, molt de moda. I el love bombing era una tàctica que utilitzaven els gurus d'aquestes sectes, bàsicament.
Fer-te sentir
molt especial, generar una dependència emocional i, en molts casos, econòmica fins i tot, i a partir d'aquí, tractar-te com una merda.
Els Garrigues.
Love bombing, primera paraula d'avui. Va, segona paraula, hem d'anar una mica de pressa, però va. Atenció, perquè Toni García Ramon ens parla de...
És un boli.
La tomatoflation. You like tomato, I like tomato. Potato, oh, Francesc Garrigo.
Hòstia, que sí, aquesta veu de primavera.
Ahir he estat a les 3 del matí veient en Nica i ara no hi ha manera que em torni la veu.
És en Lluís Armstrong.
Hòstia, podríem fer una secció de cançons.
Sí? Jo totes les escrivia així, no?
Un karaoke.
Avui farem una paraula nova, seran anglès, com totes les altres.
Podria ser... Sí, com Julià Peiró, una mica.
Sí, Julià Peiró!
La casa dels famosos.
Julià Peiró i noto una mica de Rockefeller, també.
Quina paraula? Tomatoflation.
Què vol dir, això? La tomatoflation és, bàsicament, un indicador econòmic, no?, que es basa en el tomàquet, en el preu del tomàquet, específicament, i que ens indica que està a punt de començar una inflació tremenda. No, quan puja molt el preu del tomàquet...
Però el tomàquet és la clau.
Ja l'hem cagat. I això ho han començat a fer servir els economistes el 2020, més o menys, no? Quan tu observes el preu del tomàquet i ves que comença a pujar, com ara està passant,
no?
Com ara està passant, ja pots agafar-te el cinturó. Ha subido el tomàquet.
Hi ha tomàquets raf a 11 euros
al
quilo,
eh? Una bestialitat. No, i el cuori di bo, el
plàstic. Sí, el tomàquete de barbastro, caríssimo, també.
El tomàquet de barbastro pujat, una barbaritat.
Has obert una caixa dels trons.
Una caixa dels trons.
Sí, és igual.
Llavors, a mi em fa molta gràcia això de tomatoflation, perquè ara cada vegada que vaig al súper...
Calcules allà.
Calculo, i estic veient unes pujades... però demencials dels tomàquets.
És increïble.
L'altre dia vaig comprar un tomàquet a un centre comercial famós, que tenen molt bons tomàquets, i em va costar 6 euros, un tomàquet.
Eh? Un! Sí. Que era de 20 quilos.
Jo li vaig dir, senyora, és només aquest tomàquet. I em va dir, aquest tomàquet és un tomàquet molt car.
Amb una trompeta, no?
És un tomàquet de barbastro. Boníssim, la tomatoflation, ens veus?
Tomatoflation, per tant, si veieu que es dispara el preu del tomàquet...
Es dispara el tomàquet, ja l'hem cagat. És una metàfora de la vulnerabilitat que tenim econòmicament parlant.
Exacte.
Seria una mica com allò de que quan les coses van malament, no? El consum més gran que fan les dones és el llapis de llavis, no? Perquè és una manera de donar-se un capritxo sense haver de gastar molts calés. Doncs bàsicament, això és un estudi econòmic, eh? No és una cosa masclista.
Sí, 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 sí.
Vull dir que és la teoria del llapis de llavis que diuen que quan hi ha una inflació bèstia o una crisi econòmica, doncs aquest és la cosa que més...
Aquests detalls, no?
Aquests
són els que...
Nosaltres, doncs, comprem altres coses.
Doncs sí,
desodorant, desodorant. Com aquell porret que ens obert el sofà!
Hòstia, això no m'ho esperava, d'en Louis Armstrong?
Encara que sigui l'hora d'esmorzar!
Tomato Flesion i Love
Aquest nou personatge l'hem d'explotar més endavant, Francesc. Jo t'ho dic.
La setmana que ve li diré al Geroni...
Jo no el tindré.
No, sí que el tindré.
No el tindré, en veritat. Això només amb tu, perquè avui estic a fons.
Et farem
anar a un altre festival. No me'l
demaneu, no. Escolteu
una cosa. No me'l demaneu.
Més el Sonar.
Et paguem una entrada del Sonar perquè estiguis fet una merda.
No demaneu fer aquest personatge. Si el cap de setmana no estàs fent el que baire.
Apa, amics. Adéu.
No pot ser.
Ara venim.
Tota comunitat necessita un cor.
Un cor? Per què?
Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
I reforçar la identitat?
És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
Si ets fan del Super 3, no et perdis aquests llibres.
Sí.
Les aventures dels Beta, l'enigma del lladre. Infocà, 15 històries reals per entendre el món. Manduka Duo i el còmic de Valentina de Montblanc. Quatre bons motius per enganxar-te a la lectura. A la venda als punts habituals.
Ahir el Jordi havia de penjar un quadre.
Ai.
Li vaig dir, segur que sabràs fer-ho. I ell, sí, sí, cap problema.
Ai, ai, ai.
Forada la paret? Ja que hi som, la canonada que passava per allà. Sort del RAC. Ens van arreglar la canonada i van penjar el quadre.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viu amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop.
L'Auditori.
I per anar de museu, concert i espectacle.
L'Auditori.
Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori. Temporada 2026-2027.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical man. You study him hard and hoping to pass.
Demà comencen les proves de selectivitat. A aquesta hora hi ha molts joves estudiant, nerviosos, repassant. S'hi examinaran milers d'estudiants que el curs vinent volen anar a la universitat. De fet, hi aniran. Serà la seva primera vegada a la universitat. Però la universitat no és només cosa de gent que ara fa de la selectivitat. També hi ha gent més veterana que hi va. Àngel Salvador, Dolors Capdevila, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Lluís Franquesa, Jordi Mainer, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Tots quatre aneu a la universitat.
Sí.
Correcte.
Sí,
no sé si es poden dir les edats.
Ui, sí, per bueno, mi sí.
Quants anys teniu?
Jo 71.
70 ben fets.
A punt de fer 70.
Jo a punt de fer 74. Sóc el més veterà aquí.
I per què aneu a la universitat encara? No sou repetidors des de fa 50 anys, eh?
No.
Sí, sí, digues.
Bueno, jo hi vaig perquè vull, com deia l'Ovidi, hi vaig perquè vull. Perquè, primer, perquè no hi vaig anar de jove, quan em tocava. O sigui, quan era jove, doncs, per problemes de la vida no hi vaig anar, i després perquè sempre he tingut una gran passió per aprendre de tot. Llavors, a la que em vaig jubilar, vaig tindre temps, salut, a la Universitat de Cap, i ja porto 3 cicles fets.
Ara mateix, quin és el que estàs estudiant?
He acabat Humanitats.
Humanitats.
I ara estic fent segon de Història de l'Art i m'apuntaré a tercer. Vinc del camp de la Medicina, i vaig anar a la Universitat de l'Experiència pel plaer de seguir aprenent, perquè et motive seguir aprenent i per conèixer altres facetes i altres temes que durant la teva vida professional, per el que t'absorbia, no has tingut temps de fer.
Jo sí que sóc repetidor. Jo, quan era jovenet, quan tenia 20 anys, em vaig matricular a la universitat, a la Facultat de Filosofia i Lletres, i vaig fer 2 cursos que vaig acabar. Però en acabar aquests cursos em van cridar per anar a l'Emili, no?
I allà es va acabar?
Sí, perquè el tornar va donar la mala coincidència de que havien canviat els plans d'estudi i havia de convalidar moltes assignatures, i era una miqueta un embolic, no? I ho vaig deixar. però sempre em va quedar aquell cuquet d'un dia tornar-hi. I aleshores em feia els 60 anys, que em van prejubilar, no jubilar, vaig anar a la universitat, aviam com ho tenia, per continuar. I aleshores va ser quan vaig descobrir la Universitat de l'Experiència, no?
I has reprès allò que havies deixat a mitges?
No.
Has tornat a començar.
Pensar, llavors tenia 60 anys, dic, 60 anys perquè vull títols jo i marejar-me estudiant i d'aquesta manera la Universitat d'Experiència, com que no fan falta exàmens ni cap tipus d'història d'aquestes, doncs vas més relaxats i estudies el que vols, no necessàriament el curs que vaig començar avui dia.
Jo vaig fer dret, vaig començar dret, no vaig acabar, per circumstàncies del treball, que llavors vaig entrar en una entitat bancària, vaig
això, continuar... quan, diguem-ne, la primera onada d'estudiant, quan tocava per edat, diguem.
Quan tocava per edat. I després vaig continuar amb el tema de la feina, vaig fer coses d'econòmiques sense acabar el tema d'econòmiques, sinó que eren estudis financers, i ara, i reprès, doncs, també em van prejubilar també molt jove, i llavors, quan penses les expectatives de vida que tens quan et prejubilen, tens més de 30 anys per endavant, de dir, veiem què farem. I hem tornat doncs, amb coses doncs, també de temes d'economia, economia social, dret social, història, vaig acabar l'any passat.
Clar, em dèieu, Universitat de l'Experiència. Això, quina diferència hi ha amb la universitat normal que els estudiants que avui fan la sala d'activitat o demà fan la sala d'activitat hi accediran? Hi ha una qüestió d'edat, no? El requisit és tenir almenys de 55 anys, però després, el dia a dia... Es fa també a la universitat? O com es fa? Com és les classes? Són classes normals o són normals?
Es fa a la mateixa universitat. Es fan diferents programes a les diferents facultats que hi ha, segons vulguis fer física, astronomia, econòmiques, vols fer dret... Cada un té el seu lloc. Tens les aules i l'únic que som tots que tenim més de 55 anys. Tenim...
És a dir, no us barregeu amb...
No hi ha exàmens.
No hi ha exàmens?
No.
I treballs?
No.
El que tu vulguis.
Alguns sí, alguns et diuen, sí. si voleu...
Exàmens, els professors et conviden a que els facis, no t'impedeixen, vull dir...
Sí, clar, sí.
Però diguem-ne que no aneu amb estudiants de 18 anys, o 19, o 20...
Que va haver-hi una època, va haver una època que sí. El que passa que llavors ens ho van treure arrel de la pandèmia i coses d'aquestes, perquè, bueno, les circumstàncies van canviar molt. Nosaltres també acostumats volíem anar a totes les classes i, clar, quan conveus amb alumnes que s'estan jugant al
una
curs...
Una mica, segons els professors de grau, una mica potser distorsionàvem el ritme habitual de les classes. I ara actualment hi ha
un programa
que és multidisciplinari, que tens l'opció d'anar a les classes de grau. Ara, durant l'any, a lo millor fas quatre temes i has d'anar a quatre facultats diferents. I això sí que ho accepten i vas a escoles amb els de grau, amb els joves.
I com és el tracte amb la gent que ara tot just comença, quan veuen que de cop i volta apareix un senyor o una senyora que diu, ostres, aquest és... Pensava que era el profe, i ara resulta que és el company.
Un profe, un repetidor.
Genial.
Jo, com a anècdota, la meva filla li vaig tindria que convèncer, aviam, explicar-li per què jo tornava a la universitat.
No ho entenia.
Bueno, diu, si tu ja ho tens tot fet, ja tens la carrera, tens el futur ja resolt, per què
si
vas...
Si no estudies per anar a treballar, no, estudies per plaer.
És el que deia en Lluís, no?, que no tens el mèrit, és a dir, ja el que vols és el currículum ja el tens fet, i llavors el que vas a disfrutar.
Correcte.
Aprendre a disfrutar.
Quan hem compartit amb alumnes de grau, l'experiència ha estat molt interessant.
Sí.
L'any any que Economia Social... Economia Social. Vam compartir amb els alumnes de grau la formació d'organitzacions i ens fent cooperar amb ells a fer treballs i presentar-los en públic. I, bueno, va ser molt, molt interessant i vaig aprendre molt allí.
I ells de vosaltres, teníeu la sensació que també els alumnes habituals també us apreciaven les vostres virtuts? Sí. O us tenien com, hòstia, està aquest senyor aquí?
No, al contrari, estàvem molt contents.
Però no només els alumnes joves estan contents de barrejar-se amb nosaltres, sinó que hi ha molts professors que, segons quin tema, diu, és que sóc jo qui aprenc de vosaltres, perquè segons quins temes toquen, un professor de 30, 40, 50 anys no ha viscut segons quines coses.
La majoria de professors deuen ser més joves que vosaltres, també, no?
Sí, gairebé la majoria.
Pensa que si nosaltres dos que ens ajuntem, tenim ja quasi bé més d'un segle d'experiència.
Sí.
És així,
sí,
sí. Vull dir que...
Com veieu els alumnes d'avui dia? Vosaltres que heu estat, en molts casos ja, estudiants en el vostre dia, heu fet una carrera professional, una vida activa, i ara torneu a la universitat, a vegades aquest tòpic, vaja tòpic, o això de... És que avui no saben res, avui el nivell és molt baix, no es volen esforçar... Teniu aquesta percepció, vosaltres que hi heu compartit estones?
Jo crec que no. Jo crec que és diferent. És a dir, és un altre temps, un altre moment. Ells estan més acostumats... Pues, la diferència amb nosaltres, pues, nosaltres anàvem amb llibretes i continuem anant amb llibretes, i ells van amb els ordinadors, sí, les tabletes, sí, a prendre punts i tal, però nosaltres continuem igual. I el tracte... estan encuriosits i llavors et pregunten i tu què fas i no sé què. És molt agradable.
Nosaltres preguntem més.
Vosaltres,
sí.
Els costa més a ells, si tenen un dubte, traslladar-lo o potser un puntet menys de curiositat, com a mínim a nivell públic.
Jo la diferència que trobo bestial en quant a això de l'interès, no crec que siguin els joves universitaris els que els hi manca interès. Jo crec que és el sistema de l'ensenyament bàsic que no els hi ensenya els veritables valors que es necessiten per tirar endavant. Aleshores, ells estan molt es tanquen molt en temes concrets i es deixen perdre tot el tema societat, esforç, sacrifici, tots aquests temes. No és que no en vulguin, és que no se'ls ensenya.
Clar, em dèieu, no hi ha exàmens.
No.
Com s'avalua si heu assolit les capacitats, com per dir, et dono una mica de certificació de que això ho has fet, que això, quin és el barem?
Tu mateix, l'autosatisfacció.
Sí. O sigui, no hi ha un títol al final que digui,
sí,
has estudiat...
Sí,
hi ha
un
diploma.
Tampoc és un títol així d'acadèmia, és un diploma que certifica que tu has estudiat allò, vull dir que... sense dir si ho has fet bé o malament, per entendre.
Tens que tenir un 80% d'assistència. Em sembla que és l'únic requisit que demanen, que tinguis un 80% d'assistència a les classes.
És com l'Emili, que allò que van donar
se le supone. Lo ha aprovechado com el valor en l'Emili, se le supone.
Com a adult es considera que si t'ho has apuntat compleixes i és... I participes.
Com veus saber que existia això de la Universitat de l'Experiència? És a dir, vau haver de fer una recerca? Coneixeu gent que ho havia fet abans?
Jo a mi m'ho va dir un amic meu em va dir, escolta, saps que tens un seient reservat a la universitat? Perquè en aquella època, quan jo vaig començar el 2018, hi havia l'eslògan que era, tens un seient reservat a la universitat. Per la gent, quan van començar les classes, van començar el 2012, per això jo em vaig incorporar amb el 2018. Però sí que era això, vull dir, tens un seient reservat, i a partir d'aquí, aquest amic meu havia fet una cosa, era company meu de feina, i bueno, mereixia confiança el que em va dir, i la veritat és que és molt recomanable.
Ara que hi ha estudiants aquesta hora, tancats a casa, nerviosos, estudiant, que potser fan una pausa, posen la ràdio, vosaltres com a veterans d'això de l'estudi, què els diríeu que han de fer abans de la selectivitat? Què els recomanaríeu?
Jo és que el que els recomanaria és que no s'ho deixin per ara, que el que estudien ara els serveix de ben poc, que estudien, que l'estudi sigui constant.
Ja, però ara potser hi ha estudiants que diuen, doncs jo ja estic fotut, eh?
Ara, doncs que aprofitin al màxim. És l'únic, que serenitat i els nervis ho espatllen tot. Per tant, una valeriana.
Com deia, allò que surtin i disfrutin, no?
Exacte.
No, a veure, és producte d'una trajectòria. És a dir, ara,
sí,
per molt que estudis el dia abans de dir, ostres, que ens pot caure allò, ens pot caure l'altre i tal, si fas la selectivitat els pot caure de tot, vull dir que no, aquest sempre...
Anar ben descansats amb el que han estudiat i de frente.
I que tinguin confiança en ells.
Sí, que no perdin, sí, la il·lusió. Si permeteu, sí, dir una frase que a mi em va impactar molt, del José Saramago, que diu, ens fem vells en la mesura que deixem de tenir curiositat, no? Vull dir, que vulguin sempre aprendre coses noves. Això és el que ens manté viu realment.
De fet, en aquesta Universitat de l'Experiència també hi tenim altres activitats que no són purament acadèmiques. Vull dir que també podeu fer altres activitats. Qui de vosaltres fa activitats fora?
Nosaltres.
A tots, tots. Què feu? Què feu? Explica'm què feu en aquesta universitat.
Comença Dolors.
Bueno, fem els seminaris, que els seminaris poden ser molt variats i tu vas escollint cada any els que et donen temps dintre la teva agenda. Concretament he fet cinema i dret, he fet els dimarts en Raonem, de tertúlies de temes d'actualitat, que l'aconsello molt perquè està molt bé. El de cinema i dret és arrel de presentar pel·lícules, s'analitza el dret Llavors és molt interessant aquesta visió de la democràcia, dels judicis, tal, no? M'agrada molt. Després he fet Àsia Antiga, Àsia Contemporània, Art Llatinoamèrica...
Carai, però escolta, però això has fet de tot.
Són seminaris.
Són seminaris que són de... uns poden ser quinzenals cada 15 dies i d'altres són per trimestres.
Tu, Àngels, a la coral, no?
Jo, la coral, des del 2019 o 18, no ho sé ben bé.
Afineu molt?
Totalment. I després també vaig fer teatre, també vaig fer piano, com a cosa complementària.
Grup de teatre? El Lluís fa grup de teatre?
Jo faig teatre i coral també estic. De la coral vaig ser un, diguéssim, dels membres fundadors, per dir-ho d'alguna manera, no? Des de l'any 2013 que es va crear, pues, fins ara que encara hi soc, no?
I el grup aquest d'opinió per parlar de temes que afecten a les persones grans, això què és?
Això va començar, bueno, amb la Dolors, va començar arrel de que una professora de dret ens va dir si ens atrevíem a anar amb un debat de la Lliga Sènior de les universitats de parla catalana. Ens va fer assajar, veure com anava amb el debat, l'oratòria i tal. Ens van presentar dues edicions, una van quedar finalistes i l'altra vam guanyar.
Home!
I a més, amb el tema que era de la intel·ligència artificial, i van guanyar la Universitat Politècnica, que són teòricament els especialistes.
Això és guanyar fora de casa, eh? Està molt bé.
I arrel d'allò va sortir una forta amistat entre nosaltres, de coses que ens venien de gust fer, i estem ficats en temes de la gent gran, és a dir, estem en el Consell Assessor de la Gent Gran de l'Ajuntament de Barcelona, ens hem ficat en diferents comissions, i treballem per lluitar contra això que avui en dia... sembla que sigui nou, però no és nou, l'edatisme. És una cosa que ja ve des de l'any 60 i pico. Vull dir, però el que passa que ara està més de moda el fet de discriminar-nos pel fet de ser persones grans.
Mira, m'escriu la Sílvia Còpolo i em diu: ep, jo sóc professora a la UB de la Universitat de l'Experiència, és magnífic. Per tant, la Còpolo, doncs, que també en forma part com a professora. Doncs avui que tenim aquesta selectivitat a punt, ens ha fet gràcia també compartir aquesta experiència gairebé des de l'altra banda, dels que ja no hi van amb nervis, sinó que van per gust, per plaer, d'aprendre coses. L'Àngel Salvador, la Dolors Capdevila, Lluís Franquesa, Jordi Mainer, doncs a seguir aprenent, que això no ocupa lloc, no?
Sempre. Aprendre és el... diguem que aprendre i estimar són els meus verbs preferits.
És el que ens manté vius.
Que disfrutar.
Bueno, aprendre i estimar. És que si estimes ja tot ho mateixes.
Que vagi molt bé. Moltes gràcies per venir a la tarda.
Gràcies a tu.
Farem pausa. Ara venim.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Ocasión Plus.
Vine a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
Ben. Amb tu, Barcelona crea feina. Si busques personal per a la teva empresa, amb els ajuts Crea Feina de Barcelona Activa, rebràs fins a 15.000 euros per contractar persones residents a Barcelona. Informa-te'n a barcelonaactiva.cat/creafeina2026. Barcelona Activa. Ajuntament de Barcelona. La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
Xisc, un himne contra el patriarcat. Des de les Illes ens arriba aquest Cara de Xisc, una crida a plantar cara i denunciar totes aquelles actituds masclistes i tòxiques que reben les dones. Hi trobareu, a més, testimonis i experiències d'amigues seves que vertebren la cançó. Cara forma part del nou disc de Xisc, Dolenties, on posa per primer cop el discurs polític com a eix de les cançons.
I aquestes han sigut les pitjors de sentir-me totalment un objecte de desig. Tranqui, tranqui, amor, si és que a totes mos passa. Te juro que és que a totes mos passa.
Sempre igual, soldades d'una guerra, una sobreviu, l'altra va de terra. Com si fossin vols, no s'aganta qui condemna.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
Ara, la tarda.
amb Francesc Garriga.
I ara viatgem en el temps.
Són les 0 hores, 0 minuts del dia 20 de juny del 1983. Comencem en aquest moment una feina volguda i important. La posta en marxa de Catalunya Ràdio, emissora de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. Ens trobem a la freqüència de...
Avui, a la tarda, hem convidat dues treballadores d'aquesta casa, dues Montses, per ser exactes, que podríem dir que són viatgeres en el temps, gairebé. Un dels salts que fan cada dia és gràcies al poderós arxiu de TV3 i Catalunya Ràdio que elles s'encarreguen de gestionar. Montse Català, Montse Bailac, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Les nostres arxiveres de confiança. La Montse Català és la cap de documentació de 3CAT i la Montse Bailac és qui gestiona els comptes d'Arxiu TV3, Catalunya Ràdio, Instagram i X, que s'han convertit en una de les sensacions dels últims temps. Abans de res, felicitats, perquè estem a la Setmana Internacional dels Arxius. Hi ha molta festa a l'arxiu de 3CAT?
Home, no, eh?
No heu portat pastes ni res, no, home, ni és la vostra festa major.
No. L'únic que fem és una... A través de les nostres xarxes hem organitzat una visita a l'arxiu per aquella gent que hi estigui interessada, no professionals. Hi ha una llista per apuntar-se i llavors d'aquí un parell de setmanes farem una visita en públic.
O sigui, vindran físicament a veure allà...
Sí, com treballem.
I què veuran? Què veuran aquesta gent?
De fet, cada dia menys.
Perquè tot deu ser dins l'ordinador, ara, no?
Exacte. Abans teníem 5 magatzems plens de cintes, més la discoteca, que abans havia estat aquí a Catalunya Ràdio i ara està a TV3, però, de fet, ara hi ha pràcticament tot digitalitzat i veus una pila d'ordinadors, però també és veritat que ho vestim molt bé i fem una mica de performance.
Ho fem diferent. Aquest any volem explicar com gestionem des de l'arxiu l'efemèride de la mort de Gaudí. És a dir, que una mica també els hi donem una mica les...
Explicar la feina, no?
Exacte.
Perquè, clar, tot el que s'ha emès a TV3, per exemple, tot està gravat.
Sí.
O pràcticament tot.
Pràcticament tot.
Abans això estava en cintes, què? VHS?
VHS i teníem la còpia legal, que la còpia legal és una còpia de tota l'emissió tal i com la veu el públic a casa seva, és a dir, amb la mosca, els rètols, tot, i això és obligatori per llei. I la llei obligava a mantenir-la durant 6 mesos, i a TV3 la vam tenir durant anys. Però quan es va digitalitzar, doncs ja això es va parar de tenir i ho tenim en ordinador. I, a més, teníem cintes, el que en diem formats broadcast, diversos formats que tenien més qualitat que no pas el VHS i que ara també s'han digitalitzat.
Bobina oberta, Betacam SP, Betacam digital...
Sí, tots els formats.
Tots els formats.
Hi ha hagut arxiu des del primer dia, TV3?
De fet, abans.
Des d'abans.
Sí, perquè el Quintà, que és qui va ser el creador de la tele pròpiament, va tenir una visió molt moderna i abans de que es comencés a fer la tele pròpiament, van enviar un equip de 6 documentalistes a l'INA francès, que és l'Institut Nacional Audiovisual Francès, a aprendre la feina. I van anar-hi el mes d'abril o maig, vull dir que elles van començar com 5 o 6 mesos abans que el propi TV3.
Per què, explicaríeu algú, és important tenir un arxiu com el de TV3 i Catalunya Ràdio?
Clar, nosaltres som un arxiu especial. Quan tu parlaves de si ho celebrem, arxivers o no arxivers, sempre allà on anem som una mica un bolet, perquè som un arxiu raro.
Clar, no és de documents,
clar,
només, sinó sobretot és imatges.
I, a més, la nostra finalitat és donar servei al mitjà pel que treballem. Per tant, som un arxiu de producció. Això també és molt raro. I... Perdona, ara...
Perquè és important.
Ah, sí, perquè és important. Clar, el que va començar només perquè hem de guardar per donar servei, ha acabat sent, al llarg dels anys, un arxiu patrimonial. Pensa que no es pot explicar la història de Catalunya sense l'arxiu de TV3. Tenim, doncs, 40 anys d'història.
Tots els grans fets que han passat a Catalunya els tenim nosaltres en l'arxiu, en imatges. I ara també en so, en els àudios, també.
La intel·ligència artificial posarà en risc la vostra feina? Jo... En el sentit que ara la gent es pot gairebé que inventar les imatges d'arxiu.
La posa en risc en el moment que pot contaminar un arxiu, però no només el nostre, en pot contaminar qualsevol, perquè les fotos es poden manipular. De fet, abans...
Escolta,
ja es
teniu imatges
fer...
del papa fent no sé què? No, però te la faig.
Sí.
Abans, no? Això podria passar ara, ja, no?
Abans ja es podia fer, el que passa que ara es pot fer millor i més ràpid. Però, i nosaltres és la nostra feina intentar que això no passi, i de fet l'empresa 3CAT s'ha posat les piles, ha creat una comissió que vetlla per l'utilització correcta de la intel·ligència artificial, per tenir ben senyalat allà on l'hem utilitzat, quina marca hem utilitzat, fins a quin fragment és intel·ligència.
Però encara avui és molt manual la vostra feina, és a dir, perquè la gent ho sàpiga, quan es fa un programa de ràdio o de tele, algú hi ha de posar a qui ha parlat aquest senyor, a qui ha entrevistat aquesta persona.
Aquí sí que la IA ens pot
ajudar. Aquí ja podeu facilitar sí, aquesta feina, que és una feina molt de...
precisió. Sí, amb el tema de la transcripció, això sí que la IA ens ajuda molt, i amb les imatges també. I tenim fe pensant que això... Jo t'ho dius si perilla la nostra feina, jo crec que canviarà. Com totes les feines que es veuran afectades per la IA.
Cada dia rebeu peticions, no?, de 1.000 programes. No, necessito la transmissió de tal dia de no sé què. Em podeu dir algunes coses rares que us hagin demanat? Que dius, però com em demanes això?
Doncs mira, jo recordo gent pel carrer que vegui amb lentilles.
Clar, com ho saps que porten lentilles, clar.
O gent calva anant pel carrer. No, nosaltres descrivim les imatges, però tot té un límit. No, no he posat el pentinat que porta cada un. Però sí que hi ha alguna que tenia una certa raó. En època de Pujol i Ferrusola, me'n recordo que ens van demanar la Marta Ferrusola sense el monyo. La Marta Ferrusola...
I què vau haver d'estar? 3 hores allà mirant vídeos fins que vau trobar-la?
No, perquè les tècniques que es fan servir a l'hora de descriure, les obvietats no es descriuen i el que es descriu és l'excepció. Per tant, el dia que
just
no portava...
Just el dia que no portava.
Aquell dia porta Marta Ferrusola amb un pentinat diferent, amb una mitja melena... Igual com si algú es canvia les ulleres i és algú molt conegut i porta unes ulleres molt peculiars...
Us han demanat, vull el no sé qui quan portava ulleres verdes, i això potser...
I això segurament hi és. Segurament ho
hem
posat. I
coses que no tingueu, que us demanen?
Home, ens han arribat a demanar imatges de Guifré el Pilós.
Com?
Sí.
I no teniu imatges de Guifré el Pilós?
No,
de quan
no,
va venir a inaugurar,
cosa,
un
no,
camí de terra, no?
No, es veu que no. I coses d'aquest estil, n'hi ha hagut bastantes de gent que
bueno,
no
despistats.
Pensava gaire, exacte.
Però pensa també que des de l'arxiu, si no ho tenim, també oferim el servei de buscar-ho a fora. Vull dir, quan hi ha programes que necessiten imatges que són anteriors al naixement de TV3, podem anar-les a buscar fora.
I si algú diu, ostres, jo estic fent un treball de no sé què i m'aniria molt bé, tal... Es pot demanar a la tele també que ens deixin, que ens cedeixin, que ens venguin, no sé com funciona?
Bueno, si és un estudiant, tenim el servei, poden venir a visionar allà. Cap problema, els hi fem la recerca, i per ser un estudiant té unes condicions... Em sembla que són gratuïtes.
Sí.
I si tu vols una còpia de programes per ús i privat, també ho pots demanar, només has de...
És que el meu pare va sortir el Fili Prim, no?
Això, és que sembla que tot Catalunya ha sortit per TV3. Sí, això es pot demanar i sí, se li dona una còpia.
Mira, hem tingut aquí companys fent una mica de recerca també dels vostres comptes d'Instagram i de Twitter, que això ha estat un gran èxit, perquè no? Són molt populars i agraden molt. No és un rànquing exacte, però sí una representació significativa dels 10 documents amb més likes o que han agradat més. El número 10 seria aquest. És la Sagrada Família des de l'aire en helicòpter amb unes imatges d'arxiu de l'any 84. Té 6.500 likes i es veu buida per dins. Clar, teniu imatges de coses que avui dia criden molt l'atenció, no? Número 9. Això també és molt històric. Nuñito de la Calzada explicant un acudit al Força Barça. Va, deixarem l'acudit.
En un campo de fútbol, todos los jugadores llevan el número en azul. Pecador, cobarde de la pradera. Menos uno que lo lleva en rojo. Y le dicen, ¿por qué tú, bambino, llevas el número en rojo? Este caballo que viene de bonanza. Y dice el tipo, porque me llamo Domingo.
Molt bé. És, això del 18 de novembre del 94. Es pot penjar tot a xarxes o hi ha coses que no es podrien penjar?
No, no es pot penjar tot. Hi ha coses... Has de mirar que la producció sigui de TV3, has de vigilar també l'ús de la càmera, sobretot si penges originals de rodatges que no s'han emès, imatges que no s'han emès, has de vigilar doncs, l'ús que en fas d'aquestes imatges. Has d'anar una mica amb cura.
I doncs també ens afecta el codi deontològic que afecta a tots els periodistes. No traiem cases de nens, no traiem persones malaltes, no traiem, o sigui, les coses típiques que no s'han de treure.
L'humor funciona molt bé. Vigis, Apel, Corbacho, Millán y Buenafuente, 2003. Número 7. El català en una enquesta al carrer encastats molt optimistes 1990.
La pregunta és, vostè creu que el català s'utilitza cada cop més o menys o com evoluciona la llengua catalana?
Cada vegada més. Cada vegada s'evoluciona a utilitzar-lo més.
Sí, yo no soy catalanoparlante, pero evidentemente mucho más. Llevo 20 años en catalana y se nota un incremento notable en el uso de la lengua catalana, sin duda ninguna.
I de cada vegada s'usa més.
Clar, l'arxiu també serveix per veure que els temps a vegades evolucionen i canvien les perspectives. Número 6. Gent que llegeix diaris al metro. Sembla gairebé la prehistòria.
Un dia normal al metro de Barcelona. Cares de son, esmorzars encara embolicats i diaris amb notícies fresques. La lectura de la premsa és l'activitat més habitual en aquest lloc
ara,
i aquestes hores.
Ara, la notícia seria un senyor llegint el diari al metro. Això és l'any 94. 2013, Rosalia, primera aparició a TV3. Taller de músics. Número 4, Mel Gibson, parla en català amb Jaume Figueres, 14.000 likes, 1987.
I remember you were in Barcelona once. How do you remember our city?
Barcelona. I always thought for years that meant you had to bathe by yourself. You know, Bath alone. You know. Visca Catalunya, I think. Visca Catalunya. I was right there on some day, some
crec
precious...
Crec que he estat molt generós dir que parlava català. Ha dit dues paraules en català. Era la presentació d'Arma Letal. Mira, el número 3. Bus menjador a Matadepera, 1986-87. Atenció si reconeixeu el que l'explica.
Els nens i nenes d'un col·legi públic de Matadepera han de dinar en un autocar abandonat perquè l'escola no té menjador. Pel pròxim curs s'ha previst que aquest col·legi disposi d'un nou edifici.
És que està fins i tot trist el Calpen explicant-ho, això. Era una notícia tristíssima. Quim Monzó, Persones Humanes, és un dels reis de l'arxiu, Quim Monzó, explica l'origen del futbol i defensa que l'esport mata, 1993.
Per la gent que vulgui saber, la pilota de futbol és més grossa que la de tennis o la de golf. En canvi, és més petita, curiosament, que la de bàsquet. Quan hi havia només un equip, fins i tot, les coses no eren tan clares, llavors la gent no sabia com havia de ser la pilota de futbol i la van decidir construir totes en forma de cub. Era un cub, no era rodona, era un cub, allò, eh? Una, dues, tres, quatre, cinc, sis cares.
I l'últim. Nens parlant sobre fumar, 2002, 157.000 likes a Instagram.
Tu saps que és dolent fumar? Perquè la cendra té una cosa que s'anomena nicotina. Tu quedes el fum, després el tornes a treure. Però la
i així podríem estar hores i hores traient arxius. Teniu algun document per ensenyar-nos aquesta setmana ja seleccionat que ho petarà fort?
És que no sabem quan ho petarà.
Ai, les xarxes, són tan imprevisibles.
No, i a més d'imprevisibles, això també s'ha de dir que nosaltres això ho fem una mica, és un divertiment. Nosaltres no som professionals de les xarxes.
Jo, però ho sembla, perquè bueno, funciona molt bé, això.
Perquè tenim un bon arxiu, però no és una cosa que fem com una tasca, allò...
No, doncs, doncs ho heu de fer, ho heu de fer, perquè ho heu de seguir fent.
I la gràcia, jo crec que és perquè, com que la gent fa recerques i troba coses, les ofereix a l'equip que fa xarxes i diu, mireu que he trobat això. I així fa que hi hagi coses molt diferents i que tothom se senti com, home, doncs mira, jo també col·laboro a publicar a les xarxes, no?
Hi ha coses que ho peten i no t'ho penses, lo del nen aquest es veia venir. Qualsevol que hagi vist el nen aquest diu, per favor. Però hi ha coses que no... Que diem, hosti, ho has vist? Per exemple, una cosa que té molt èxit són les coses que van d'anime i de manga, tenen un èxit, i les coses de trens. Quan pengem coses
avions,
de trens, d'avions...
De quan funcionaven. Sí. Doncs ja ho sabeu, l'arxiu de TV3 i Catalunya Ràdio, amb aquests comptes a Instagram i a Twitter, us sorprendrà. Montse Català, Montse Bailà, gràcies per venir a la tarda a Catalunya Ràdio.
De res,
de res.
Ara farem una pausa. 9-3-2-0-1-7-4-7-4. Atenció, que avui tinc... Ai, el xec de Condi, 60 eurets. de Condis. 9-3-2-0-7-4-7-4, dues rosques, ara venim.
La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
La casa nostra ja és casa teva.
Que bé, que bé!
Torna la sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
Tranquils, que no ens avorrirem.
La casa nostra. Avui, estrena de la segona temporada a la plataforma 3CAT. I aquesta nit, a TV3, la primera temporada.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Ara estàs a l'Estat Passant, també?
Sí.
Sí, estàs còmode?
Sí,
T'agrada presentar l'Estat Passant, sí.
Sí, a veure, estic còmode perquè treballo poc.
Clar, és fàcil,
això. M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des que no hi ets tu també anem millor.
M'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa, també.
Ja ho veies, que allà es creava, arribaves tu i es creava una tensió.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Condis, els supermercats de proximitat, us ofereixen avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio.
Avui tenim rosques. Rosques sobre una mica estiu. Sí, rosques estivals pels nostres oients participants. Tinc ja preparats els dos concursants. Primer és el Gerard, de Maspujol. Gerard, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El cotxe?
El cotxe, sí.
Veus, ja és que sento aquest soroll, ja el detecto. Escolta, són rosques estivals. M'has de dir per quina lletra vols començar i arrenquem, i quan més encerts facis, millor.
Per la mateix.
Doncs atenció, perquè el nostre amic Gerard s'enfronta a la seva rosca estival. Comencem. Amb la A, les tenen els peixos i els que fan snorkel.
Aletes.
Correcte. Amb la B, te'l poses per banyar-te.
Banyador.
Correcte. Amb la C, Marcos Llorente no se'n posa. No ho sabem, això, crema solar. Amb la D, hi has de passar abans d'entrar a la piscina.
La dutxa.
Correcte. Amb la E, un verb propi d'aquesta època de l'any.
Estiuejar.
Correcte. Amb la F, en tenim una, com a mínim, a cada poble de Catalunya.
Festa.
Correcte.
Major.
Amb la G, hi ha qui el prefereix de cucurutxo o en terrina.
Gelat.
Correcte. Amb la H, la línia del mar que no veuen els terraplanistes.
Passo.
Horitzó. Amb la I, t'has de deixar els pulmons en aquest objecte per poder flotar a l'aigua.
Flotador.
No. Inflable. Ai, que ens hem encallat aquí, però... Escolta, 1, 2, 3, 4, 5, 6 encerts, Gerard. 6 encerts. Està molt bé. No pengis.
Vale.
Vinga. Que saludo el nostre altre concursant, que és el Marc. Marc de Ripoll, bona tarda.
Hola.
Com estàs?
Bé, anem fent.
Fa bon temps a Ripoll?
Sí, prou bé.
Molt bé. Home de poques paraules, et veig, no?
Una mica.
Estàs concentrat en el premi.
Bueno, sí, a veure si es pot.
Doncs, escolta'm, no et faré suar més. Per quina lletra vols començar?
Per la
A. Explica, per la A. Escolta, tot molt polit, molt net, molt d'allò... A la A del Marc, som-hi. Amb la A, vola i porta la publicitat a la platja.
Avió. Avioneta.
Correcte. Amb la B, si fa bon vent, la tens nova.
Barca.
Correcte. Amb la C, els catalans en fem tant a les places com a les platges.
Castells.
Correcte. Amb la D, la costa del Tarragonès.
Daurada.
Correcte. Amb la E, a l'estiu n'hi ha molts als camins de ronda.
Passo.
Excursionistes. Amb la F, sopa de cabra ens va il·luminar el del sud.
Far.
Correcte. Amb la G, sobrevolen la platja i roben el menjar.
Gavines.
Correcte. Amb la H, els tiets ho van petar davant d'una...
Passo.
Amaca. Amb la I, ho és el president i Menorca.
Illa.
Correcte. Amb la J, mes del solstici d'estiu.
Passo.
Juny. Amb la K, pots llegir aquest escriptor mentre fas la metamorfosi a la platja.
Kant.
No, Kafka. S'ha acabat el temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Marc, has guanyat per la mínima. Enhorabona.
Gràcies.
Estàs molt, gràcies. Estàs molt content, Marc, eh?
Sí que estic content, sí.
Doncs fes un crit d'alegria. Fes un crit de... Bé!
Bé!
Hòstia, ho hem de millorar, això, eh? Bé, en tot cas, enhorabona, Marc. Has guanyat 60 euros pel Condis. Enhorabona.
Molt bé, moltes
gràcies. Gerard, de Maspujols, ens hem quedat a les portes, eh? Ui, ha penjat-hi tot el Gerard. Ha penjat? No, no ha penjat el Gerard. Gerard! Gerard! Oi? Què és això? Ens ha posat en espera. Ai, mira, doncs anem a esperar el butlletí, ara venim.